problemes, o sigui, no sé quin problema he tingut, com jo ara mateix.
Que estic molt desconcentrada.
Sí, igual que jo. Igual
i avui
que jo.
A la reunió he fet dos comentaris i just el que jo havia dit ho sí. acabava de dir una altra persona. Sí. I es veu que jo estava desconnectadíssima.
Sí, però per
aquest no és el meu problema, la desconcentració.
No, nena, això no és un problema. El problema és que et quedis sense aigua calenta quan et duixis al dematí. Això és molt pitjor.
Molt.
I alerta amb el que dirà ara, això sí que és importantíssim, perquè ha arribat la setmana taronja de Rothschild. Setmana taronja, només aquesta setmana, el manteniment de la teva caldera al 50% de descompte. 50% de descompte, és a dir, 57,5 euros l'any. Connecta't ara a rothschild.com amb això de la d'internet i no deixeu escapar l'oportunitat. Amb Rothschild, problemes els justos.
Doncs el que fem és res, un parèntesi de 3 minuts i després repassarem la contra de l'avantguàrdia amb tot el que... amb un grapat de coses que no heu llegit durant aquests 25 anys ni de Víctor Amela, ni del Lluís Amiguer, ni de la Imma Sanchís. D'aquí 5 minuts.
RAC 1.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Hola, Carme. Que em pots passar el telèfon de l'empresa que et va posar la gespa artificial al jardí?
Césped Solución, 902-481-483.
Césped Solución és l'empresa especialitzada en gespa artificial de tipus residencial amb garantia de fabricant de fins a 8 anys. Gespa de fabricació europea.
I amb equip propi d'instal·ladors.
CéspedSolución.es.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, ven el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Vine a celebrar amb nosaltres els 10 anys de Handmade Festival.
Coneix les novetats del món de les manualitats. Fil, paper, cuina i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
Amb exposicions, tallers, concerts, àrea infantil i més de 250 experiències creatives.
Handmade Festival, el 31 de març, 1 i 2 d'abril, a Fira de Barcelona.
Entrades a handmadefestivalbcn.com. Arrenca el Barcelona Open Bank Sabadell 70è Trofeu Conde de Godó. I el Club Vanguardia et convida a viure el millor tennis en directe el proper diumenge 16 d'abril. Gaudeix de tots els partits del dia i accedeix a la zona VIP. Aconsegueix la teva invitació a clubvanguardia.com. No podem millorar el teu servei, però t'assegurem una jornada de tennis increïble.
RAC 1. Són les 5 de la tarda, 4 minuts. Seguim pendents de dades d'aquest incendi que de moment no té aturador. Joan Torres, què ens pots explicar de nou?
Doncs mira que l'avanç de les flames i el vent que afecten aquest foc del País Valencià ha obligat els bombers a desallotjar 3 petits pobles més. A un quart s'ha obligat els habitants a confinar-se per l'acumulació de fum. L'incendi afronta aquesta tarda un dels moments més complicats perquè el vent bufa per sobre dels 50 km per hora i la humitat es manté molt baixa. Enviat especial de RAC1 al centre de comandament a Barraca, Jordi Armenteres.
Sí, són 3 petits pobles més desallotjats, Torralba, Pavies i Figueres, d'una cinquantena d'habitants tots. En el cas de Caudiel s'obliga la població a confinar-se pel fum. Aquest municipi sí que és una mica més gran. El cens és de més de 600 persones. Hi ha dos fronts del foc que continuen preocupant molt els bombers pel fort vent de Ponent. Aquests dos fronts són al sud-est d'aquestes 4.000 hectàrees afectades. En aquesta zona és on a més hi ha el municipi de Montant, totalment encerclat per les flames des d'aquest migdia, però sense cap casa del municipi afectada. Almenys això expliquen els bombers desplegats aquí. L'única bona notícia és que el perímetre del foc no creix. La dolenta és que bufa més vent a l'hora de més temperatura.
Nicola Sturgeon ja té successor com a primer ministre d'Escòcia. Serà Humza Yousaf, fins ara ministre de Sanitat al país. Ha estat escollit per majoria com el nou líder del Partit Nacional d'Escòcia, l'SNP. Té 37 anys i serà el primer musulmà de la història que ocupi el càrrec.
Em sento l'home més afortunat del món per ser aquí com a líder de l'SNP, un partit al que em vaig unir fa gairebé 20 anys. Servir el meu país com a primer ministre serà el privilegi i honor més gran de la meva vida.
Yousaf ja es va presentar com el candidat per la continuïtat amb la línia progressista que encapçalava Sturgeon. Demà el Parlament escocès l'escollirà com el nou primer ministre. A diferència de la seva predecessora, Yousaf es mostra més caut a l'hora de parlar sobre el procés d'independència d'Escòcia. No és partidari, per exemple, de presentar les eleccions com un referèndum de facto sobre la separació amb el Regne Unit. I el conflicte per possible plagi entre els representants d'Eufòria de TV3 i els productors d'Operación Triunfo podria anar per llarg. Això després que Josep Maria Mainat i Toni Cruz hagin demandat la productora, volíem dir, del programa i la Corporació Catalana de Mitjans. Els creadors d'OT han denunciat les enormes similituds entre els dos formats, però, segons els experts, primer ho hauran de demostrar amb escreix. Segons Álvaro Velázquez, advocat especialista en propietat intel·lectual industrial, s'ha de veure si hi ha semblances en qüestions elementals. El procés judicial podria trigar anys. Per això Velázquez ha dit que és possible que les dues parts acabin arribant a algun tipus de pacte. N'ha parlat al Versió RAC1.
Com deia, el refrán sempre és millor un mal acuerdo que un buen juicio. Cuando presentamos estas demandas es porque efectivamente hay un problema y el problema se suele solucionar a través de licencias y acuerdos. Yo creo que aquí obviamente habrá un periodo en el que, habiéndose presentado la demanda, tendrán que contestar y presentar las pruebas, pero suele siempre haber un acuerdo.
No creu que un jutge accepti als productors de temes mesures cautelars per aturar immediatament Eufòria. Segons ha dit, això s'hauria d'haver fet de bon inici i no quan el programa ja porta tant de temps en antena. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El president del Barça, Joan Laporta, enviarà aquesta setmana una carta als socis per donar explicacions sobre el cas Negreira. En la carta, Laporta pretén reiterar que el Barça mai ha pagat als àrbitres i explicarà els passos que seguirà el club a partir d'ara per defensar-se. Més enllà d'aquesta carta, el Barça manté la intenció de convocar una roda de premsa per donar explicacions, tot i que no està prevista fins després de Setmana Santa. D'altra banda, Alexia Putellas continua fent passos en el seu procés de recuperació i des d'avui ja treballa amb el grup. La capitana del Barça es va trencar els lligaments creuats ara fa 9 mesos i aquest matí ja s'ha pogut començar a entrenar amb la resta de companyes i, a més, amb molt bones sensacions. Tot plegat el mateix dia que hem sabut que Marc Márquez no correrà aquest diumenge el Gran Premi de l'Argentina de MotoGP després de trencar-se un dit ahir a Portimao. Tot apunta que no reapareixerà fins al tercer Gran Premi d'aquí a 3 setmanes a Austin, als Estats Units. I tornant al futbol, la FIFA i l'ECA han renovat el seu acord fins al 2030. Arran d'això, l'Associació de Clubs Europeus dona suport a les noves competicions FIFA, com ara l'ampliació del Mundial masculí a 12 equips a partir del 2025 o la creació del Mundial de Clubs Femenins. I d'altra banda, la FIFA amplia l'ajuda als equips que cedeixen jugadors a les seleccions. Dels 209 milions de dòlars que ha pagat en els últims dos Mundials passarà als 355 que pagarà en les dues properes edicions.
La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.
I pel que fa al temps, al vespre poden aparèixer alguns ruixats al Ripollès, però tot tranquil a la resta del país. Demà no s'esperen precipitacions enlloc. Al centre del dia les temperatures recularan 2 o 3 graus a la costa i al prelitoral de les comarques de Tarragona i Barcelona i al sud també de les de Girona. En canvi, al Pirineu, sobretot al sector occidental, l'ambient serà clarament més suau.
Aquest dimecres la Champions femenina juga a RAC+1. A 3:15 al Camp Nou, Barça-Roma. Les blaugranes volen fer bona la victòria de l'anada per rematar el seu accés a semifinals. Viu el partit a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb Laia Coll, Gerard Ballera, Jaume Molló i els comentaris de Marc Andrés i Soraya Chui. Aquest dimecres, el Barça-Roma de la Champions femenina a RAC més 1.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda, 10 minuts. Aquest 2023 fa 25 anys que es publica ininterrompudament una de les seccions més llegides de La Vanguardia. Quanta gent no obre La Vanguardia pel final? Estem parlant de La Contra. Des que va aparèixer per primera vegada el 13 de gener del 1998, s'han publicat, atenció, més de 9.200 entrevistes en aquesta darrera pàgina del diari. Tot un èxit que avui volem celebrar amb els tres autors de La Contra. No és fàcil reunir-los tots junts, però gràcies a la producció de l'Àfrica Pallera ho hem aconseguit. Imma Sanchís, Imma, bona tarda.
Hola, bona tarda, encantada.
Igualment, Lluís Amiguet, bona tarda.
Bona tarda, i tu vas ser un dels 9.000... Sí, és veritat.
Sí, sí.
I enhorabona que pel premi dia... a tot l'equip, eh?
Bueno, moltes gràcies, sí, gràcies, gràcies, Lluís. I Víctor Amela, Víctor...
Encantat, t'ha costat Àfrica, t'ha costat, això, eh?
No, no, sí, no l'Àfrica està allà, està allà.
L'Àfrica està allà, jo sóc la Marta.
Sí, perquè... Allà, Marta, Marta, t'ha costat.
Ah, els tres no us estileu massa junts, eh? Vull dir, que és difícil.
Vienen despistados, eh?
No, despistados. No, no.
Sí, sí, es costa. No us trobeu, no? Habitualment no...
Mai. Mai. No ens veiem mai.
Sí, home, sí, a veces cenamos. Bueno, a veces cenamos.
Cada 3 anys. I està bé que sigui així. No?
Bueno, us hem saludat. Bueno, abans de res, un aplaudiment. Bueno,
gràcies.
Gràcies. D'aquests 25 anys. Us hem saludat per aquest ordre, perquè crec, i ara m'ho explicareu, crec que és així com us veu anar incorporant aquesta secció. Tot va començar amb Lima, quan el Joan Tàpia, director en el seu dia de La Vanguardia, li va proposar que li agafessis el relleu a la periodista Margarita Rivier, que durant molts anys va fer la contraportada de La Vanguardia. I a partir d'aquí, com va anar, Imma?
Bueno, a partir d'ahir jo li vaig proposar al Joan Tàpia La Contra. Mm-hmm. Yo llevaba tiempo queriendo, me gustan las entrevistas, subrayaba todas las entrevistas y veía que en el fondo lo que más me interesaba era la parte más humana y el aterrizar a la gente, ¿no? Bueno, si todos tenemos muchas ideas, pero bueno, tú eso cómo lo vives, ¿no? Y yo hacía ya entonces una sección con Luis, porque estábamos los dos en reporteros, y le dije, bueno, ¿por qué no lo haces?
Abierto en domingo, porque encara, no... encara está oberta.
¿Por qué no lo haces conmigo y así seremos dos? La verdad es que era bastante... loca la propuesta. O sea, no sé cómo Juan Tapia aceptó, porque de entrada incluimos fotos en el diario, cosa que no había hasta entonces.
No sortia ningú en foto. Vam ser pioners.
Dels entrevistats.
Als diaris de...
No, periodistes.
No sortia cap periodista en foto. Mm. No? Vam ser els primers i això va haver un enrenou.
Ah, també?
Home,
no va acabar de...
No
va acabar
agradava, de... perquè qui són aquests? Jo que firmo el comentari internacional o el que sigui, sí. I no surt la meva foto. I en canvi, aquests chicharelos, que con son aquests?
Seríamos disfrazados, además.
No sí, és veritat. Sí, sí. És veritat que fèieu aquella sèrie de cada X temps canvieu a la disfressa.
S'entrevistava un pallasso...
A cada dia era?
I no era Photoshop, era quedàvem a la nit... amb un fotògraf pobre, i estava allà posant-se disfressos.
Si entrevistàvem un metge, sortíem en fonendoscopi, és a dir, ens tunejàvem.
D'això me'n recordo, que no recordava, era que era cada dia.
Va durar un parell d'anys cada dia, un disfress.
Aleshores, la Imma enreda el Lluís, i a la Mela com arriba?
El Lluís, que no se fia de mi, dice, ui, jo sola con esta.
No, li vaig dir que sí. Dos, i això és per qualsevol... Aquí que porteu 25 anys també a la ràdio, li vaig dir, si ho fem dos, si ho fas tu sola duraràs un any. Si ho fem dos, durarem 3-4. 3 potser durem 4-5 anys. Mira, 25.
Mira.
25.
I bé, sí, bueno, va, vinga. Sí.
Bueno, cada any publiqueu, hem fet aquí uns càlculs, cadascun de vosaltres d'unes 120 contres, més o menys. La pregunta és, us heu trepitjat mai per convidats? Allò que ja ho tenia...
molt.
Us heu barallat molt?
Molt.
Hola, molt. No, bueno. Bien exagerado.
No, ens barallàvem molt al principi, perquè vam cometre un error, que és tancar-nos en una habitació a discutir a qui entrevistàvem i a qui no. Clar, ens barallàvem perquè volíem entrevistar els mateixos. Mm. I al final vam trobar una solució.
I quin és?
Dividir, quin és el...
dividir l'any en el calendari. Agafar el calendari, sí, i dir, oye, tu llenes el dia 1, tu llenes el dia 2, i jo lleno el dia 3 con lo que me dé la gana a mi. Mm-hmm. I ja fins ara.
Però és veritat que al principi ens deien a Catalunya, a Espanya, al món, hi han 40 tios.
100,
ens van dir.
Que s'acaben.
Tios i ties, i això s'acaba, els famosos, i ja s'ha acabat. La resta és perdre el temps,
no interessa.
No interessa. I aquí sí que vam dir, escolta, hi ha molta gent que, no, que ara surten, però abans no sortien. Mm-hmm. Els cuiners, Toni, no sortien als diaris. Mai. O
sigui, bueno, els cuiners, els psicòlegs, tots els matemàtics, tots aquests que vosaltres...
Polítics i futbolistes. Punt.
I suposo que algun torero, també.
Algun torero.
I catedràticos.
Algun savi.
Però pensa que un diari es divideix en una sèrie de seccions. Política, economia, societat, cultura. Llavors, els protagonistes d'aquestes seccions ja tenen pàgines, però hi ha molta gent que no encaixa en cap d'aquestes seccions, que ja va començar a tenir un espai a contra.
No,
i
incluso,
és moltíssima gent.
Incluso desde otro ángulo, porque cultura hará un pintor de una determinada manera, pero no le preguntará a Botero por la muerte de su hijo, que se le cayó. Estaba conduciendo el Botero con su hijo al lado.
Sí.
Y en, es que me quedó grabado. En un, había cola, estaban todos parados, y el camión que iba en el sentido contrario, se les cayó encima.
¿Y murieron o no?
Y murieron. Murió, ¿quién murió? El hijo.
Pero Botero no, pero tú le entrevistaste vivo.
Vivo. Murió uno de los hijos.
Joder.
Bueno, d'aquestes en podeu explicar moltes. Ara entrarem en... Perquè la Marta Cailà us ha preparat un qüestionari que heu estat impecables, ara entrarem a matèria, però, per exemple, Xavier Sardà, que suposo que l'heu entrevistat, diu, a mi em va dir un dia, diu, no hi ha mal entrevistat des de la teoria aquesta, sinó mal entrevistador.
Cert.
Estaríeu d'acord amb aquesta frase?
Bueno, jo prefereixo la del filòsof català Salvador Pàniker,
sí,
que deia que tot entrevistat queda reduït a la justa mida del seu entrevistador. Reduït o engrandit.
Bueno, eso lo dijo antes...
Ja m'està corrigint.
Sí.
Bueno, però si això m'agrada, això m'agrada, això és la contra, això és la contra.
Home, un dia...
Hemingway, lo dijo Hemingway.
Ah, vale.
Antes que Pàniker.
Antes o después del de Kiri.
Churchill, ¿fue Churchill?
Antes que Pàniker.
O después del de Kiri, que se tomó Hemingway.
Bueno, bueno, él dijo, el entrevistado siempre está a la altura del entrevistador.
No,
claro,
queda reducido a la medida del entrevistador.
Bueno, así si
el entrevistado
Pàniker
es bo...
Bueno, conclusión, Sardà té raó.
Té raó. O sigui, no hi ha mal entrevistat, sí, sinó mal entrevistador.
Ah, correcte.
Bueno, però bueno, todo depende de lo que vayas
pero
buscando.
Bueno, mira, no, como eres buena, per... le puedes sacar petróleo a alguien que a la Miguel no le sacaría.
Vale,
escolta, escolta, i ho genera, i ara entrarem amb el qüestionari, però ho genera angoixa com jo he viscut durant etapes...
Sí. Tu ets entrevistador, també.
De que ve gent i estàs molt nerviós perquè creus que no estaràs a l'alçada d'aquell senyor. Jo, comparat amb el que heu entrevistat vosaltres, clar, jo sóc un mindundi.
Vinga, vinga.
O sigui, no, no, o sigui, vosaltres entrevisteu a uns cracs, sí, sí, uns cervells privilegiats que dius estaré a l'alçada de l'entrevista d'aquest senyor que avui, o senyora que avui entrevisto? Us ha passat?
Home, aquesta directe, inseguretat? Jo patiria més que te puguen gravar, retrucar, replantejar. Home, tens més dur.
No, no, perquè l'actitud ha de ser d'humilitat. És a dir, tu no vens aquí a demostrar-li a ningú...
Humilitat
que saps
no és submissió, Víctor?
No, no, humilitat. Mm. Tu no vens a demostrar que saps més que el teu entrevistat, sinó preguntar el nom dels oients.
Exacte.
I és el que fem nosaltres. Des de la humilitat, des de la ignorància, li diem, expliqui'm això. A veure si jo ho entenc i puc traslladar-ho. Per tant, un camp complex, és a dir, som intermediaris. De... Mm.
Però també te lo prepares, clar.
Home, sí, no, sí, clar, bueno, però sempre tens la por
de llegir.
Aquesta dada, la... exacte, sí, no la tindré bé, potser que això potser no estarà ben plantejat, és a dir, però bé.
Se m'enfadarà.
Bueno, ara entrarem en detalls perquè sí, tenim molta teca d'aquesta, però abans d'entrar en matèria, deia Pablo Picasso que els ordinadors són inservibles perquè només et poden donar respostes. Ara que hem entrat amb la qüestió de la intel·ligència artificial, que vosaltres també ja n'heu parlat a la contra, veus, tots aquests temes que heu anat tractant, i alguns, bueno, la majoria de vosaltres ja n'heu parlat.
Gràcies, gràcies.
La pregunta és, les vostres entrevistes les acabarà fent una màquina i vosaltres, tal com nosaltres, acabarem a casa prenent un daiquiri?
Escolta, és que la versió també la pot acabar.
Clar, per això t'ho dic.
I no ho dic en
conya. No, no, no.
Tu n'has entrat, has entrat.
Sí, jo he entrat i jo m'he acollonit.
Sí, senyor.
Però què dius, Toni?
Home, dius, no, home, ara perquè la màquina va una mica... Allò que li falta l'encaix. Li falta l'encaix. Però a la que la màquina... Ara imagina't, una màquina que recull tota la meva veu, Vale. I aleshores, dius, versió amb una entrevista per la contra, vosaltres, i comencen a fer preguntes. I aleshores resulta que vosaltres no sou vosaltres, sinó que és la intel·ligència artificial de vosaltres tres.
Però les sortides que tu tens, les reaccions, que a mi jo em peto sentint-te per una xorrada que diu algun d'aquestes persones que està aquí, no, això la màquina no n'ha tingut aquesta reacció. És impossible.
No té el teu cap, la màquina. No té el teu cap.
El Víctor té aquesta teoria. A l'Amiguet, tu tens aquesta teoria o...?
Ara faré la musiqueta.
A veure, calla.
La versió
desconeguda.
Es deia versió desconeguda.
Sí, la dimensió. Però la versió m'agrada. M'agrada? Sí. Mira, me l'apunto i tot per possible...
La versió desconeguda. Doncs sí.
Nou programa.
Exacte.
Sí. I sí, fa molta por, ho he fet. Mira, l'altre dia vaig fer una entrevista i vaig posar coses que no pot fer la intel·ligència artificial. I va fer una resposta, xaval, estructurada, impecable...
No pateixis.
I et diria que hi ha grups de comunicació treballant el tema.
No pateixis.
Jesús. Bé, avui volem descobrir algunes de les contres més destacades de la vostra trajectòria i ho farem comentant respostes d'un qüestionari que us van passar tot fa uns quants dies. Marta Gailà, comencem, ens ho anirem alternant això. Per on comencem?
Mira, comencem parlant d'entrevistes inoblidables. Bé. Perquè, per exemple, el Víctor Amela diu que la que no oblidarà mai és la que li va fer a Isabel Preisler...
Hombre!
A Villameona.
Ah, a veure, qui de vosaltres ha estat a Villameona?
No
he estat. Jo he estat i he pixat a Villameona.
Què més?
Són poques persones. Vaig deixar-ho tot sense cap gota.
Molt bé, molt
perfecte.
Bé.
No, home, a veure. Representem el grup. Sí, sí. I va ser una experiència estupenda, meravellosa. Encara vivia Boyer, encara era el marit d'ella. Hi havia un gran quadre d'ella sobre la ximenella.
Sí.
I, bueno, escolta, tota la conversa va ser gravada. Va ser gravada per un servei secret d'espionatge de la casa.
A què dius?
Sí, sí.
Ella té un servei
secret?
Home,
escolta, quan vaig marxar em va dir llámeme cuando la tenga escrita y léamela.
Ui, bueno,
léamela.
Jo amela lele. I mentre anava llegint, ella em va començar a corregir temps verbals. És a dir, ella tenia transcrita tota la xerrada que havíem mantingut perquè algú li havia gravat. I després vaig pensar, ostres, quan ella dijo tráeme un batido de naranja con melón, ho va dir a l'aire i algú va escoltar la cuina i va venir. Per tant, hi havia microfonia.
Que, per cert, ara estem parlant de la Preisler, però una altra... aquesta no la vas destacar aquí, però l'he rescatat d'una altra entrevista que et van fer. Una altra que li vas fer a Mario Vargas Llosa, que ara, ara fa poc ha estat amb la Preisler, va ser ell que ho va passar fatal.
Molt malament. Perquè era l'últim de 11 dies que estava sense menjar res sòlid. Estava a la clínica...
De juny.
Això que estava molt ara, que també ho tracteu...
Ell ho fa perquè diu que la creativitat li puja. Mm. I era l'últim dia i va sentir l'olor de la sopa que estaven servint a l'altra terrassa i em va dir, discúlpeme, hace 11 días que no como sòlid, déjeme marxar. I jo li vaig dir, déjeme una pregunta más. I ho va accedir. Per tant, és un cavaller.
Molt bé. Lluís Amiguet, atenció aquesta, perquè això és molt gros, Emma Thompson.
Sí, senyor.
L'entrevista és al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
Al festival li dona el premi aquest a tota una trajectòria.
Sí. No? Premi a la trajectòria que ja t'estan convidant a que pleguis.
Sí, bueno, llavors s'acaba...
T'ha passat a tu, Jordi?
Bueno, mira, fa poc, fa 4 dies, m'estan convidant
a... Thompson, encara.
Agraeixo.
Sí, bueno, el semàfor, escolta, no, mai havia tingut tanta repercussió.
O sigui, el semàfor de la Vanguardia.
Bueno, vaig quedar com... Però què ha passat?
Això és categoria.
Ni que m'hagués passat tres semàfors aquí amb la Colau, amb els radars.
Bueno, és que vas per alcalde. Doncs això, era Emma el Thompson. Premi a la trajectòria, llavors es va divorciar aquell mateix dia de Kenneth Branagh, del Roig aquell.
Sí.
I llavors va fer un comunicat allò de... Llavors va estar mitja hora parlant de l'amor, del divorci, la separació, què fas quan t'abandonen, tal. I a l'acabar es posava el sol a la Conxa.
Preciós.
I em va dir, "Would you fancy to stay for dinner?"
I... Traduce. Traduce, no?
Sí.
T'agradaria quedar a sopar.
Hombre,
a mí no me han dicho.
¿Y qué le va a decir?
Pero cuando entrevistas...
el gesto que hace es añadido suyo.
Cuando entrevistas, Toni, cuando entrevisteo a otros, que son comunicados, descubrieses cosas de tu mateix. ¿Vale? Y yo vaig descobrir que era una rata. Soc un rata. Perquè...
Ja lo sabia, així,
Sí, perquè em vaig quedar així i vaig pensar, a veure, l'aeropuerto d'on arriba a les 21:30 surt l'últim avió a Barcelona, que paga la casa. Això es pot dir aquí, no?
Sí, l'estàs deixant bé la casa, que tu has pagat el viatge.
Però si no l'agafes, qui paga aquest avió?
Tu.
Tu.
Llavors vaig pensar, eren més de 300 euros.
Per no copular, col·lema.
No, no,
no,
no, no,
a veure, a veure. No, ella no va dir res de copular.
Bueno, no, un moment. Jo crec... Home, un moment, l'estava convidant. Emma... A mi, perdona, Miguet, a mi convida, Emma Thompson a sopar.
I t'estalvies els 300. Tu no, no agafes
l'avió. L'únic hàndicap és que hauria d'haver anat a buscar un traductor, perquè jo l'anglès soc bastant nefast.
No,
i,
no,
i hagués jo fet... Home, Emma Thompson, m'està dient d'anar a sopar.
Fer certificat i li vaig dir...
No, però... fet. Val més 300 euros a la butxaca.
I... L'altre.
Acabem aquest capítol de les entrevistes inoblidables amb l'Imma, que es queda amb l'entrevista d'Eduardo Galeano, que vaig estar mirant. El vas entrevistar quan tenia 60, 67 i la darrera vegada quan ell tenia 71
aquell
anys.
Amor, aquell amor.
Què tenia d'especial Galeano?
Bueno... una sabiduría increíble, casi natural, aparte de todo lo leído, era una sabiduría natural y un sentido del humor delicioso. Y siempre descubría cosas con él y como ya desarrollamos una amistad, cuando me llamaba y venía... ¿De qué te ríes?
Sí, no. Están fent gestos entre ellos. Aquí ya, a ver...
He hecho un gesto obsceno que me arrepiento.
Sí. Es que ho estem gravant, és a dir que...
Ja. I mantens la maldat a banda i banda, eh? És la maldat a banda i banda, eh?
Sí, sí. 25 años,
imagina't,
eh?
Sí.
No me hagáis caso.
No, es una de tantas, pero es que, claro, yo soy tan...
És que costa escollir-ne una. Clar. Després en comentem més,
bueno, entrevistes que repetiríeu. Veure, per començar, Víctor, tu dius que voldries tornar a entrevistar l'artista, cineasta, escriptor, el xilè Alejandro Jodorowsky.
Sí, bueno,
per què?
Sí.
Perquè tu dius que és el teu pare psicomàgic. Què vol dir això?
Sí, és un pare. Jo tinc un pare biològic que acaba de morir, pobret, i que té la mateixa edat exacta que l'Alejandro. I llavors, un dia li vaig dir, ostres, mi padre, tu tenies la misma edat i tu m'estàs ensenyant coses... que ell no m'ha ensenyat, m'ha ensenyat d'altres, no? I em va dir, a partir d'ara sóc el teu pare espiritual. Llavors, bueno, m'ha adoptado. I és un luxe, és un luxe, perquè quan tinc dubtes vitals, no els hi consulto, i és psicomago, és el creador de la psicomàgia.
És com un confessor espiritual. Sí, antes la gent tenia el confessor espiritual.
Doncs jo no tinc, diguem-ne, de l'església convencional catòlica, sí, però tinc el psicomago, Jodorowsky, que em fa el mateix servei.
Què et diu?
Doncs si tinc un conflicte, per exemple, doncs, relacional amb una parella o amb els fills, sí, sí. Li consulto.
I truques al Jodorowsky?
Sí, sí.
I li dice que sea un cordero muerto.
Ah, sí, entiérrate vivo, coses que jo faig. Sí.
Entiérrate vivo.
O, échale una bola de papel mojada de leche a una mujer con un perro y se te van las verrugas. Y se me fueron las verrugas, eh.
A la Ima li va recomanar...
Tu lo sabes, se me fueron las verrugas.
Una altra cosa. Què va recomanar tu de...
Jodorowsky?
Prefiero no acordar-me. I a ti también te recomiendo. Pero si me acuerdo...
Però funciona el que diu ell, o no?
Home, sí, a mi...
Home, atate un cordero a la...
Perdona. Llevar los 7 días, pues no
sí
sé.
Que funciona.
Cailà, a mi em va treure unes verrugues i jo tenia també un altre problema de salut que em va guarir totalment. Fixa. I m'ha obert moltes mirades.
Ah, això, bueno, per
doncs
parlar en públic.
Passa'm el telèfon que de tant en tant he d'anar al clínic.
Per parlar en públic, Toni, has de posar unes gotetes de pixum,
sí,
teu,
sí,
no d'un altre.
Sí.
Teu. Al lloc on vagis
a parlar.
A marcar terreny, com si fossis
sí,
un gos.
Claro. Sí, senyor. Ah, exacte.
Això va dir el Jodorowsky.
Això m'ho va dir el Jodorowsky i mira...
Bueno, escolta, i...
A veure, estat aquest matí deixant unes gotetes aquí, eh?
Sí, bueno, sí, sí.
Eh, que feia pudoreta?
Sí, sí, sí.
Mira,
el
portal, de fet, no et sabreu, no?
Ara veig a tots aquests conferenciants potser hi ha unes gotes de pixum abans de sortir.
No deixin.
El Duró, el Cooper...
Bueno, a veure, el que tenim moltes coses a comentar. A veure, del Lluís, tu has dit que voldries tornar a entrevistar, que és bo que no n'has tingut prou... El Lluís Amiguet no ha tingut prou d'entrevistar 8 cops a Woody Allen, que el vols tornar a entrevistar una novena vegada. Però ja et queda alguna cosa per
contar-li? Ara és un Woody Allen derrotat, malmès, buscant una altra vida, que jo estic segur que diria coses...
Però quan has conegut? Pregunto, però tu que l'has entrevistat 8
vegades.
Un Woody Allen animat l'has conegut mai?
Sí.
Perquè és l'home de... O sigui, si tu busques un tio depressiu, és la depressió en persona. Dius, la persona més... O sigui, és depressió. Igual a Woody Allen. Que sempre està...
Però presentava totes les pel·lis a Barcelona. Totes.
Sí.
I llavors teníem una broma que era... sempre, jo li preguntava sempre... Bueno, ho farem.
No, en anglès, que queda millor.
Que en anglès, sí? Sí,
home,
sí, no sí, queda un gilipolles? No,
no vale. Home, ara es porta molt.
Vale. Doncs, això. What's your advice? I'm about to get married. What's your advice? O sigui, estic a punt de casar-me, sí. Quin és el que s'aconsegueix? I ell sempre em deia, I know you don't want to give up your bachelor's life. No vols renunciar a la teva vida de solter.
De solter.
I em picava l'ull. Allò, un com dient, hòstia, tio, no ho facis. I llavors teníem aquesta conya.
Però te casaste, eh?
Bueno, i ell també, eh? Ell
amb ara, ara.
És que, I el que li va passar...
Li, li fa molt de mal lo de la...
Mia Farro.
Sí, tot això va començar a pudrir-se. I ho explicava. Però és que venia a Barcelona perquè Barcelona era la ciutat més Woody Allen del món.
Però, amiguet, este tío, perdón, Woody Allen, jo l'he vist dormir-se en una entrevista. Sí, va haver una entrevista a la televisió que es va quedar adormit davant de les càmeres de la televisió.
Sí, perquè estava molt cansat, estava nerviós. Sí. No el trobava. I aleshores...
Nosaltres tenim el doblador
del
Woody, saps? El Woody no el tenim, però tenim el doblador.
Em va caure cap, me'n recordo que em picaven. I llavors em vaig despertar i em vaig perdre la pregunta i em vaig fer una altra pregunta.
És real.
Bueno, per tant, el vols tornar a entrevistar, eh? Bé, i qui més?
Falta l'Aima.
Exacte, l'Estefano Mancuso, el neurobiòleg...
Entre altres, sí.
Entre d'altres.
Però com és que has triat Estefano Mancuso?
És raro, eh?
Es que... Home, no, perquè... No, és que he vist que és neurobiòleg vegetal.
Estefano.
Va levitar.
Es que dice que les plantes sienten i tot.
Bueno, pregunto, perquè...
No passa, la espiritualitat con las plantas.
Aquest diu que les plantes... parlen, no?
Ahora entiendo cómo nos veis nunca, porque, claro, cada día aguantarlo...
No.
Bueno, pues este hombre estudia, pues eso, neurobiólogo, estudia la...
Sí, sí. Pero vegetal, claro, es lo que me ha sorprendido.
Sí, bueno, pues resulta que las plantas entre las raíces se comunican...
El césped habla.
El césped grita.
Cuando lo cortan.
Cuando lo cortan, el olor que hace ese tambor.
Sí.
Ese olor son gritos del césped.
Mira que es bueno ese olor, ¿eh?
Oh.
A mí me encanta.
Y ahora que no tenemos gespa, que se acaba,
porque no tenemos plástico, totes...
No, vull dir que no tenemos gespa, que no hi ha aigua, home, i tant, amb aquell olor que aquell moment és,
o sigui, aquell grito del césped.
És un moment, segons va explicar l'Estefano Mancuso, d'angoixa, tot i que per nosaltres ens genera un plaer.
Exacte.
Sí, así es. Así
Clar,
es.
Pues mira,
ven en un ambientador que deixes patallada.
Ah,
sí. També en crits.
Vinga, hem comentat les entrevistes que voldríeu repetir. Ara l'entrevista que no faríeu mai més. El Lluís diu Diego el Cigala.
Hòstia, sí. Perquè vam acabar a casa seva a la Sierra de Madrid i es va... O sigui, el seu nas era el túnel del Cadillo.
Però llavors, bien.
Em van començar tots plegats a maltractar-me.
A tu?
Sí, sí, tota la família... vete! Un mal rotllo.
Però vete de casa.
Però és que està a prendre pel sac.
Però vete per què?
Però per què et feien
jo
fora?
Jo què sé, es van girar... El...
Saborío!
Sí, era una entrevista una mica forçada. Perquè, bueno, ara no entraré en detalls, però bueno, era com que em van... I allò, el tio no és que la volgués donar del tot. Ja. Llavors, en un moment et van sentir... Allò, em volien fotre fora. I clar, però no hi ha taxis a la Sierra de Madrid. Tu estàs molt lluny de tot. I no tinc cotxe, no tinc taxis. Clar, i jo al carrer...
Et van deixar al carrer.
Bueno, vaig, en un moment donat, cridaven i hi havia mala...
No te dieron ni un corrito ni nada. No te dieron nada.
És que...
I tu que estaves, perdona, no. amb el mòbil, en aquella època no hi havia mòbil,
no,
estaves amb la llibreta de l'entrevista...
No, anava amb el mòbil de llavors, sí. Però allò trucant, però és que jo no tenia res, jo pensava que em portaríem de tornada o alguna
cosa. I va haver-hi... O sigui, es va girar com un... Saps que allò...
Contra tu.
Va canviar el temps?
Una ràbia contra tu.
Va haver-hi allò que passa a l'Empordà,
canviar el temps? Una casa xulíssima, un jardí... Molta gent, molta
això,
gent.
Amiguet, és que no vas entrar al rotllo.
No
entras.
Saps allò que diuen, cuando se va, la fiesta empieza cuando se va quien se tiene que ir?
Sí,
pues jo era el que se tiene que ir. Això diu el molt, eh?
Vale, bueno, està bé.
Vete a saber lo que se mete en el bolsillo.
Ah, igual se lleva
cosas.
Però escolta, Lluís, ens va sobtar que ens diguessis aquesta, perquè va haver-hi una altra.
Que la Caila ha estat, vamos, fent una investigació.
Los bicis. Marvin Zonis.
Ah, no.
Aha. Professor de Política Econòmica de la Universitat de Chicago. Tu el vas entrevistar en un hotel de Barcelona. Aquest senyor va anar al lavabo i et va dir...
Ai, sí.
Vigila el meu portàtil.
I li van robar el portàtil. Sí, senyor, molt bé. Quin research heu fet, enhorabona. Per això guanyeu premis. Mira, Ben fet.
Això és molt fort, eh?
És molt fort, i va trucar el director de la fira.
I ell, perdona, tu va dir...
Ell va anar al lavabo, sí, i li va dir, vigila.
Vigila el meu, sí, el meu portàtil. Sí.
Però tu què vas fer, aleshores? No.
Jo vaig vigilar,
vendre el portàtil. Però
em vas vigilar perquè li robessin i no ho veiessis. Que va, no va,
saps el que passa? Que com és presumido, se quita les gafes.
Claro. I no ve.
I entonces no ve, tu ser un burro.
I arriba el lladre i...
És veritat. Ho faig.
I, la, i aquest home, què t'ha dit?
Va passar un senyor amb un...
Jo em moro, eh?
Posat, sí, ètnic, i que jo hauria d'haver d'allò, i sí, va agafar la bossa i va sortir corrents. Vaig anar darrere, però ja...
Però no te mató el...
Era...
Doctor...
Sí, o sigui, va haver un lío molt, molt fort. Va trucar el director de la fira a La Vanguardia, va trucar el seu advocat, van trucar els advocats de l'hotel, un pollastre, i es veu que la fira li va pagar
l'ordinador.
Però... al contingut, Gone Forever, i encara...
Culpa d'ell.
Sí, millor no tocar el tema. No.
Déu-n'hi-do. El Víctor destaca la psicòloga parisina, experta en història del psicoanàlisi i biògrafa de Freud i Lacan, Elisabet Rudinesco.
Ah, mira, no m'ho acordava del nom.
Elisabet...
Ho has trobat tu,
ho he trobat. La conversa no va ser fluida perquè m'he llegit el contingut i ho vas demostrar, eh?
És que és una senyora...
Atenció a l'extracte, perquè clar...
¿Qué idea de Lacan me reseñaría? Le pregunta a Víctor. Y ella le dijo, llevo escritos montones de libros sobre Lacan, su biografía incluida, como también la de Freud, para reducirlo todo en una línea. I tu li dius, insisto...
Aquí, en el punt de vista de l'interès del periodista...
Sí, se lo pido por mis lectores. Resposta d'ella. Ya veo que es usted un periodista ignorante que me entrevista sin saber qué he escrito. Resposta del Víctor. Ignorante soy. Ilústreme. Ayúdeme usted a divulgar ahora su visión de Lacan. Resposta d'ella. ¡Qué idiotez! No banalizaré aquí a Lacan, monsieur. Para conocerle hay que leerle.
¿Sabes la típica parisina insuportable? Hélène Rudinesco. Ya está. No segueixis.
Però
va ser horrorós. Va ser horrorós, però mira, no recordava que li vaig treure partit.
Sí, perquè tu aquí li dius a ella, dejamos aquí esta entrevista, pues, i després vas continuar... Després vas continuar conversant
amb ella. Sí, perquè ja arriba un punt que dius, mira, esto ya lo doy por perdido, y a partir d'aquí, que pase lo que Dios quiera, que yo lo cuento.
No, però per mi aquí ets model a seguir. Perquè jo ja, dius, està la cosa torçada, l'entrevista no va bé, deixem-ho. Però tu vas insistir allà.
Sí.
Vinga, fins
aquí. Però sense cap fe, és a dir,
bueno, però...
amb un escepticisme total.
Però allà aguantant...
Jo, saps què passa? Que un cop que he anat, jo no vull tornar a casa en blanc. És a dir, ell omple la pàgina.
Clar.
I vaig pensar... Salga lo que salga, yo lo pongo. Salga lo que salga, yo lo pongo.
I ara que parlem d'experiències que no es voldrien repetir, ahir me recorda especialment l'entrevista que li va fer el director de la NASA, al Michael Griffin. Aquest també?
Sí, tela. Sí.
Tela.
No havia manera de... No quería contestar a nada.
Monosilàbic, no?
Sí. I, a més, le molestava el traductor... Entonces se apartaba y el traductor se iba acercando al traductor, se apartaba.
Un tipo... No sería John, que es el mejor traductor que hay en España.
No.
Vale, era otro.
Pero bueno, pero de categoría, traductor de categoría. Y el tipo era muy antipático y no había... Yo le decía, bueno, no sé, eso, que al final buscas preguntas, tú no quieres enfadarte, no quieres decir, mire,
claro,
que es usted un insoportable, vayas usted a hacer puñetas. No. Tú dices, bueno, por aquí ya veo que no, vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá.
Piensas, ya que he venido, voy a ver si saco una entrevista.
No,
sí, sí.
Voy a darle una oportunidad.
Claro, pero es que además, perdona, era el director de la NASA.
Sí,
o sea,
sí.
Veure, no tothom pot entrevistar el director de la NASA.
Entonces, este hombre daba clases en la universidad. ¿Yo qué quiere transmitirle a sus discípulos?
Pues que voy a querer transmitirle. Que hay estrellas, pues que hay estrellas.
Física cuántica. Digo, bueno, oiga.
Ignorante.
Sí, digo, pero algo más, no sé... interés por,
claro,
por la ciencia, por la física, por... No digas te estupideces también, digo.
No, es que de vegades hi ha personatges que ens odien, els periodistes. Sí, no,
però què penses? Per què ha concedit l'entrevista?
Sí, dius, per què?
Perquè, o sigui, si no vol que l'entrevista, em digui que no, directament. I tampoc repetiries la de Miguel Bosé.
I us digo una cosa, jo també, moltes vegades, jo... Si no me va bien la entrevista, pues no la publico y punto, ¿no? Pero luego dices, ostras, la gente tiene que conocer...
Eso.
¿Quién es el director de la NASA? En manos de quién estamos, que se enteren.
Claro. ¿Y Miguel Bosé?
¿Por qué?
Me decepcionó un poco.
Oh. Porque... Va a tener molts pocs clics. Yo recuerdo que va a funcionar poc. Va ser un efecte Bosé raro.
Però era pandèmica o prepandèmica, esta?
Esta és hace mil años.
Sí.
Hace mil años no tuvo un buen día.
No. Pero a mí, por un lado, estabas como un matón que tenía.
Ah, ya.
Él.
un protector, un matón.
Protector d'estomatón.
Sí, un guardaespaldes. Un mànager que anava
sí,
amb ell.
Sí, d'estos que s'abren de piernas.
Sí.
No, me refiero sí, a que s'abren de piernas.
Sí, sí. Sí.
L'espalda les pistoles.
Marcant terreny, ah, sí, sí.
Entonces, estaba como allí en medio de la entrevista que dices, ¿te importa apartarte? Y luego el Miguel Bosé que va de cultísimo, bueno, bastante tocho.
Ay, ay,
me
ay,
sorprendió.
Ay, dius, ara ens està caient el mite.
Oh, lo siento.
Home, si sempre quan parla ell, el sí, tal, sí, el arte, sí, el no sí, sé
Picasso,
què...
Lo, sí, Picasso, sí, primo,
sí,
i...
sí, per això te pregunto.
Ja.
A mi me pareció un poco bluff.
Un zapato.
Bueno, anem amb l'entrevista que més us va marcar, Víctor.
A veure,
tu tens claríssim, et quedes amb Alexandre Jolien, un escriptor i filòsof suís amb paràlisi cerebral.
Sí,
ell tenia 24 anys quan el vas conèixer i en aquella primera conversa et va dir no s'apiadi de mi, menysprei.
Exacte. O sigui, tu vas entrevistar a un tipus que et diuen és paralítico cerebral. Llavors, el prejudici fa que t'imaginis que l'has d'ajudar. Pobre, pobrissó. I te'l trobes amb una persona que et fa mil voltes, que és més llegit que tu, que sap molt de la vida i que et dona una lliçó de... Em va dir una frase que no oblidaré mai, que és avui en dia el meu lema. Em va dir, usted como catalán habrá leído a Ramon Llull. Jo, sí. Sí. I llavors, diu, conocerá usted la gran frase de Ramon Llull? Jo, bueno, ayúdeme. I em va dir la frase, que és, ja que som vius, alegrem-nos.
Fixa't.
I per mi, des d'aquell dia, és el meu lema de la vida, perquè aquest tio que ho té tot en contra, que té espasmes, que no pot caminar, que va en cadira de rodes, és feliç. Està content de què? D'estar viu. Per tant, com he d'estar jo? Contentíssim.
Home, no,
que pot caminar amb dos cames sí, i veure la vida i estar aquí amb vosaltres. I m'ho recordo sempre que puc. Mm. La lliçó de l'exemple.
És un bon lema.
Sí. Aquesta és l'entrevista que ha triat el Víctor Amela. I la Imma ha triat una persona que t'ha marcat. Quedes amb l'àvia Margarita. ¿Qué es la abuela Margarita?
La abuela Margarita es una chamana mexicana.
Ya empezamos.
Levita.
Escolteu.
Un pico de años.
Tarjeta amarilla, Tarjeta
dale,
amarilla.
Dale.
Es que
ya no me afecta,
Perdón.
Pero son tremendos, Cada vegada... ¿Us heu fixat?
No, però és...
Quan parleu
però vosaltres... És humor.
Bueno, a veure, la iaia Margarita, a veure, la abuela Margarita.
La abuela Margarita, yo me encerré en un cuartucho que teníamos en La Vanguardia para hacer entrevistas. Le empiezo a hacer la entrevista y de repente me dice, mira, un cuarto muy pequeño, me dice, detrás tuyo está mi hija. Me da vuelta casi no. ¡Qué susto!
Wow.
Y digo, dice, bueno, en espíritu, porque mi hija, ahora te voy a contar la verdad de todo. Estábamos haciendo una entrevista sobre chamanismo y tal, y me dice, ahora te voy a contar, está aquí mi hija y me dice que te lo cuente todo. Y entonces me empezó a hablar de la hija, cómo se había muerto su abuelo, y bueno, y de todas esas presencias que...
Sí.
Y cuando escuchaste la grabación, ¿había voces de fondo de la hija? No, porque la psicofonía existe, se pueden grabar.
Pues no, voces. No había voces. Pero vaya, me impactó, claro.
Sí, sí, home, perquè hagis triat la iaia, sí, sí. L'àvia Margarita, clar.
Entre 3.000 i pico entrevistes.
Sí, per això dic que la impressiona mucho. I en el cas del Lluís, et quedes amb una entrevista sobre universos tele paral·lels que li vas fer un físic quàntic.
Sí.
Però ho vas entendre?
Jenkins.
Què va?
No, però és molt poderosa la idea.
Es diu Mikio Kaku.
Michio
Kaku.
Un tèmbit japonès americà,
sí,
a Califòrnia.
És molt poderosa. Si penseu, estem vivint diverses vides. Si ho penses, hi ha alguna cosa de nosaltres en altres universos. Parlo absolutament en sèrio, ara, sí, també l'evito una mica.
Ara, el
Kaku té la color, el Kaku.
Escolta, la repercussió de la idea d'universos paral·lels, hi ha idees que et canvien el cervell. Per exemple, Serendípia, no? Que és quan vas a un lloc, trobes un altre. Doncs, universos paral·lels, canvia el cervell.
Hi ha otro amiguet en otro sitio, ara mismo?
Sí, i una altra mela, desgraciadament. Estem vivint diversos universos.
Però no en el metavers.
Sí. En el multivers.
No, el metavers és
artificial.
Sí, senyor.
És artificial.
Però
per tant, ell no parla de metavers, sinó parla de molts paral·lels...
Multiversos.
Multiversos. Sí. Però això està demostrat... O sigui, és quàntica.
Sí, sí.
El gato de Schrödinger.
Sí, sí. Però és una teoria.
No.
El gato de Schrödinger està demostrat.
Està demostrat.
Està vivo i muerto a la vez.
Però això dels universos paral·lels és teòric.
Això, a veure... Sí. O sigui, clar, té una part teòrica, però perquè és com la relativitat, ara no fots el rotllo, però el GPS funciona perquè, perquè la relativitat existeix, si no, i no cal demostrar...
Estamos vivos y muertos a la vez, ja està.
Escolta, tens, perdona, Lluís, la llum oberta...
Això perquè... no he sigut jo.
No, dic perquè...
Al parlar dels multiversos.
Ha sigut l'abuela Margarita.
Vinga, continuem amb l'entrevista més polèmica.
Ara, a veure.
A veure, la Ima recorda especialment la que li va fer a una experta en la malaltia de les vaques boges.
Hombre. Ui.
Què va passar amb aquesta entrevista?
A l'amiguet se li ha canviat la cara.
Sí, vam tenir molts lius.
Sí?
Quasi no s'estiven.
Què dius?
Vas tenir tu. Què va passar?
Porque aquí esto...
No, yo te defendí.
¿Qué pasó? Pues que saqué la primera entrevista que hablaba de vacas locas con casos en Cataluña. Entonces se pusieron todos muy nerviosos. Me denunció la Generalitat, el Colegio de Veterinarios.
¿Qué dios?
En la boquería colgaron carteles de...
Venga, las carnicerías.
Muerte a la contra. Bueno, fue... Me hicieron un consejo de redacción mis propios compañeros.
Yo te defendí, ¿eh? Los priones.
Y bueno, por suerte, al cabo... Bueno, yo venga a recoger material, información y... Bueno, se me acababa la carrera. Por suerte, al cabo de 2 días, lo sacó en portada El País. Entonces todo se diluyó, se retiraron las denuncias y ya era oficial.
Caray. Les vaques loques, si
ves. En aquella època que anaves a qualsevol restaurant, tot on anava ànec. No hi va haver prou ànecs per servir a tota Catalunya. La prova és que des de llavors no has trobat mai més a cap... S'ha extingit l'ànec, perquè el va quedar devastat. A tot arreu es menjava ànec. La carn va desaparèixer.
Totalment, feia por.
En canvi, el Víctor destaca la de José Luis Moreno.
Ai, por favor.
Una polèmica.
Qué maravilla. Esta es tu entrevista.
Hombre, estoy escuchando, vamos, con los ojos y los labios.
Un dels titulars que s'ha arrossegat durant molts anys.
Sí, tant. Bueno, ella em va rebre aquí a l'hotel Juan Carlos I, es diu, aquell d'estat de Diagonal.
Sí, a veure, bueno, sí, encara està en obres.
Rei Juan Carlos. No? Jo truco a la porta.
Bueno, ara ja és emèrit.
Una habitació molt alta. Sí, ara
és emèrit a l'hotel Rei Emèrit.
I m'obre un armari amb batí de seda, que era aquell amic seu, que sortia tantes...
Sí, que havia... Sí.
Aquest,
soy el secretario. Me dijo que era el secretario. I pase. Entonces paso i em fa esperar una estona i surt José Luis Moreno amb el mateix batí de seda que el
seu. Ah, també? Sí. O sigui, va fer l'entrevista.
Sí, batí de seda. I molt seriós em va dir que ell era neuròleg que havia operat a cervell obert a moltes persones.
Claro.
A quiròfans.
Sí, neurocirujano.
Sí, cantant d'òpera a l'Arena de Verona. No, l'Arena de Verona.
Ah, perdó.
Sí, que era poliglota, que parlava 24 llengües diferents. Sí, cert. I D, que era empresari, que tenia restaurants a El Cairo, en tots els llocs. Jo, naturalment, no vaig tenir temps a contrastar-ho tot, ho vaig publicar. I poc després vaig saber que tot era una gran mentida, és a dir, que ell té una gran fantasia.
Però escolta, això que dius, durant molts anys es va mantenir, quan parlaven de José Luis Moreno,
neurólogo.
No, entre ells jo, clar, em quedava amb la referència d'entrevista, deies, és que el Moreno és una eminència, és un crac,
jo m'ho vaig creure.
Té un neurocirurgià,
i els idiomes,
25 idiomes, cantant d'òpera, vull dir, aquest tio és la bomba. Clar, al final... Després ja la cosa va començar a grinyar. Clar, jo pensava, hosti, molt polifacètic, neurocirurgià, i neurocirurgià ha acabat
fent parlar als ninos.
Ventriloco.
Vinga, i ara anem amb el Lluís, que destaca l'entrevista que li va fer a l'analista xinès Lang Xingjian. Va ser sobre la...
Ah, sí, fa poc.
La guerra d'Ucraïna, aquesta fa poc, eh? Per què va ser tan polèmic?
Jo crec que perquè el Clarín repica les entrevistes de la
Diari
Argentina. Llavors, tota
però, perdona, sense demanar permís ni res?
No, es veu que hi ha un conveni.
Suposo que amb la ràdio també.
Doncs, bueno, amb el grup. Mm. Llavors, van repicar l'entrevista que deia que Putin tenia raó, a veure, que l'havíem agredit la OTAN, o sigui, que l'havíem amenaçat. Mm. I que llavors, ell estava responent perquè al permetre entrar a l'Ucrània a la OTAN estàvem agredint a l'espai territorial. Bueno, això hi ha tota una teoria, però bueno, venia d'això i llavors va ser un boom. Vaig rebre de tot. Perquè era el primer tio...
Però és un xino. No vull dir que els xinos estan a favor de Putin.
Sí, bueno, exacte.
Són neutrals, no?
Són neutrals, bueno.
Això diuen. Intenten mantenir l'aparença de neutrals, com a mínim.
Però era, diguem, la primera cop que es publicava alguna cosa que no era obertament pro-Ucrània. Llavors va haver això.
Vas tenir, però no vas tenir les convulsions... Bueno, no va generar el que va generar la Pola Illa, que m'he quedat
inimitable.
Bueno, i ara anem amb entrevistes de l'entrevista on el personatge més s'ha enfadat. És curiós perquè, ho hem estat comentant amb la Marta, que tots són polítics.
Ah, sí? Tots tres heu escollit un polític.
Ostres.
Per exemple.
Ens ha cridat l'atenció,
Per què serà? Per què serà?
Sí, sí. Per començar, Víctor, Pablo Echenique.
Ah, bueno, sí, això va ser fa 4 dies. Perquè amb una resposta, ell em deia... em va dir, mi madre era abogada, jo vaig posar aquest temps verbal, era. I em va trucar al seu equip, dient-me, dice Pablo, por favor, que está muy enfadado, que no pongas era, que pon es, perquè si no sembla que has matat la mare. La mare encara és advocada i està exercint, i la gent hi està trucant, donant-li el pèsam, perquè entenen que la mare és morta. Aquesta xurrada em va tenir tot el dia crucificat, perquè jo vaig treure una miqueta en corregir-ho. Mm. I aleshores que vaig treure en corregir-ho, em va trucar 4 vegades persones diferents al seu equip. La secretària, la secretària de la secretària... És a dir, que els polítics tenen molta gent al seu servei per fer aquestes coses, molestar els periodistes.
A veure, la segona és Lima, que va generar a l'entrevista un gran disgust d'un expresident del Partit Popular.
Sí.
Però no recordem... És que jo no l'he trobat, aquesta entrevista, perquè com que no ens vas dir el nom, no l'he aconseguit localitzar, aquesta entrevista.
El anterior, el que s'ha dado de baja.
A Pablo Casado.
Pablo Casado.
Pablo Casado. ¿Qué te hizo? ¿Qué le hiciste?
Es va enfadar, ¿eh?
Se enfadó porque nos encargaba las entrevistas de política a los de la contra. Entonces, claro, nosotros preguntamos...
Mm. Ah, esto fue durante una campaña. Es que durante las campañas electorales, de vegades,
de
la Vanguardia, té la pensada de fer-nos entrevistes. Ells sabran el que faran. I les fem.
Les fem, però, claro, jo no... No estoy en ese mundo, entonces lo hago a mi estilo. Y era todo aquel drama que había con la edad de si abortabas
los meses
del embarazo, los padres no necesitaban permiso de los padres hasta los 16.
Sí.
Para interrumpir el embarazo.
Pots interrompre l'embaràs sense el permís dels pares.
Podías interrumpirlo. Mm-hmm. Entonces yo le hice una pregunta diciéndole, bueno, y si su hija se quedase embarazada y no le dijera nada, ¿qué?
Uy.
Entonces llamó al director.
Le molestó la pregunta.
Sí, pero es que estas preguntas que me hacen tan raras.
Raras.
Bueno, no. Todas las preguntas le parecieron raras realmente. Entiendo.
No, bueno,
pero
sí.
Hay
pero
que
tienen
decir
que aprender, tienen que aprender.
Que los políticos de ahora no tienen tanta cintura como los de antes.
Antes tenían más.
Però, escolta, el Lluís ha destacat la del Jordi Pujol. Que
bueno, va ser curiosa.
Sí?
Va ser...
Què va passar?
Bueno, estàveu els tres.
Vareu fer els tres.
L'única entrevista a la història de la contra que hem fet dels tres, tots plegats.
Al Palau de la Generalitat.
Era una ocasió d'estar allà.
I ens va impressionar el tracte amb el president.
La gente que le sirve se retiraba
de espaldas
como si vieran el emperador,
como las criadas de la Preisler.
Es que era el pequeño emperador,
la gente se iba marcha atrás hasta la puerta. Y hubo un detalle,
como los japoneses,
sí.
¿No? Que los japoneses se acomiaden siempre.
Sí, sí.
Y la criada filipina de la Preisler
también la filipina de la Preisler
también va a hacer igual.
Y hubo un momento en que nos dijo, tengo un llibre que os quiero enseñar, que está allí. I nosaltres tres sentats, claro.
Ell esperava que algú de nosaltres anessi a buscar el llibre.
Allà a la cadira hi ha un llibre i els mires com dient, ves tu. I no, ens vam quedar com... Ell està acostumat a fer així, 14 tius...
Més a buscar el llibre.
Els tenim mal ensenyats.
Es va aixecar i va buscar el llibre, ell. Molt
però ell es va enfadar d'aquesta entrevista?
No.
El que passa que jo...
Havies dit que era com que ell s'havia enfadat.
No la vareu signar.
No la vam signar, tiri-tiri.
No... Perquè sí, ja seguim a dalt. A dalt surten les
però
fotos.
No estava assignada...
No, però no calia, no calia.
Bueno. Però perquè ell us va obligar a posar coses... És
no,
a dir,
no?
No va ser allò intervencionista de dir no. Vull que destaqueu això... No. Va passar el seu control, l'entrevista?
La vaig fer jo.
Què en fes tu?
La vaig transcriure
jo. Ah, sí, perquè van fer un sorteig de bar. ¿Quién hace el curro de transcriure-la?
S'acaben d'entrar.
I salió los dados de Seletopo.
I sí, apretava.
Veus?
El president enviava inclús entrevistes fetes.
Però, bueno,
això ho va explicar Lluís Foix. Ho va explicar aquí, a RAC1. I Lluís Foix va explicar un dia, mira, em diu el Xavi Lujas que té un document.
Tenim el tall,
sí.
Tenim el tall.
Jo he publicat moltes coses, he escrit moltes coses darrerament i fa 8 o 10 anys una conferència que vaig donar a tribuna, el que feia la tribuna que llavors del grup Teta, quan el president Pujol en donava les entrevistes fetes amb preguntes i respostes.
Sí, sí, sí.
I llavors em deia, escolta, si no et preocupis perquè si no els vols produir tu...
Que no era la meva intenció, mandar el mensajero, no, ni molt menys.
Les donaré a l'Antonio Franco, no? Però llavors jo els agafava i un dia, i això està a la Maroteca de la Vanguardia, vaig posar a sota, no la vaig signar jo, l'entrevista, perquè jo em dic, deixa'm fer, com a mínim, deixa'm posar una pregunta irrellevant encara. No. I llavors vaig posar declaracions recollides per la Vanguardia.
Pues ens va passar el mateix.
Bueno, pues no, ha vingut el fil del que va explicar Lluís Foix, que ho va explicar.
Absolutament, i que gran equip que sou.
No, és que va ser així, ho recordàvem. Sí, escolta, abans que marxin, a veure, quina vols preguntar?
Ai, jo què sé, quina
t'agrada més? No, la que vulguis, va.
Ens ha quedat, a veure, la que li agrada més al senyor Marcelí. Què li agrada més? Va, senyor Marcelí,
digue-li.
L'entrevista que més els han comentat...
La pendent.
Quan no fareu l'entrevista?
Ara. No seria el cas.
Perdoneu, ara no seria la pendent.
A veure, Lluís, la teva entrevista pendent, en tens alguna que et faci...
Sí, el gos de l'Aima.
El gos
perquè
de l'Aima.
Ara ja... No. Es diu Oliva. I en sap tot de l'Aima. I no, però no és conya, perquè ja ara a la intel·ligència artificial...
Pot parlar.
Estan desenvolupant un llenguatge, i no és conya, és bueno, ho he publicat al magazín, vull dir, i no va, ningú va dir res.
Perquè no te leen, burro.
També és veritat. Però jo ho vaig copiar d'un lloc molt solvent. Doncs, bueno, no, que explica que estan desenvolupant realment intel·ligència artificial per parlar amb els sons dels bitxos, o sigui, que fan els gossos. I llavors podríem entrevistar l'Oliva. Oliva, eh? Es diu Oliva.
Aquest llavors... amiguet no toca ni quarts ni hores.
Ja t'has adonat, eh?
Però fixis que és l'equilibri de la contra. Sí. La contra és un equilibri perfecte.
Sí, totalment.
Va com un rellot.
El Víctor, sembla que no tens cap pendent, perquè la que tenies pendent era l'escriptor alemany Hans Magnus Enzensberger,
però la vaig fer.
Ja la vas fer?
La vaig fer.
I aleshores ja no tens cap entrevista pendent?
No, però recordo amb molt de carinyo la de Miguel de la Quadra Salcedo.
Ai, que maravilla.
Ah, és que aquesta...
Que em va dir, jo a veces cuando atropello un perro lo guiso y me lo como. O sea, avui en dia no es podria titular. No. Avui en dia, aquesta entrevista, sí, hem publicat. Però com és de l'any 98, però amb tota naturalitat, quan atravieso un perro, lo guiso i me lo como, perquè s'ha de reciclar tot.
Exacte. S'ha de reaprofitar.
És una llàstima anar a l'orgànica. Amb el gos. És una llàstima anar a l'orgànic.
Millor el plat.
I l'Aima diu, Papa Francesc, que no sé si fa molt de temps que el persegueixes. Fa molt de temps.
Ja veremos. Sí,
caerà.
Per aquí, per allà.
Caerà.
Si no, hacen caer antes en el Vaticano.
I després diu que li agradaria entrevistar, que aquesta és bona, eh? Un extraterrestre.
Hombre, claro.
Ja posats a escollir.
Sí. I, además, como... És imminente, no?
Bueno, ahir no, dijous.
El dijous?
Dijous passat havia d'haver la invasió. Sí,
ah, ostres, dijous.
Sí, dijous passat sí, havia d'haver la invasió.
Va fallar.
Però estem a dilluns, eh?
Sí, no, vam retar.
És imminente, allí estaré jo.
Tanto. Perquè l'abuela Margarita no era extraterrestre, no?
No.
Vale.
Era de los...
Antecesora de...
Exacte, era antepasada.
Oye, pero os he de contar que l'abuela Margarita... Decía, bueno, el titular era precioso. Me decía, yo cuando necesito algo, me lo pido a mí misma. Y así se lo pedía. Y me dijo, yo decidiré el día que me vaya. Entonces, esta gente, cuando deciden el día que se van, se suben a una montaña, hacen un fuego y hacen una danza.
¿Y se meten dentro?
No, dentro del fuego. Y mueren.
Mira que
mueren.
Pero
mueren ecològic.
Mueren perquè és el que...
Por agotamiento de dar tantas vueltas, no?
Perquè deuen entrar dins el foc.
No, perquè
aquesta gent decideix morir.
Exacte, una voluntat.
No saben nada.
Bueno, seguirem llegint a la contra, ens seguireu fent molt feliços, perquè quants de nosaltres cada matí ens llevem a l'època del paper, obríem l'època, vull dir, perquè ara pels bars no hi vaig. Abans molta gent començava el dia obrint la banca. Vanguardia per la contra.
Si no hi ha paper,
jo ho segueixo fent, sempre busco la contra, sigui en digital o sigui en paper, tot i que per mi el paper,
paper
és el paper.
Paper, 60.000 subscriptors.
Sempre paper.
Sempre paper. Jo sóc de paper.
Sí, sí.
Imma Sanchís, Lluís Amiguet i Víctor Amela, gràcies
per favor,
totes
gràcies,
les grans
Toni,
estones
gràcies,
que ens heu fet passar.
Àfrica, Marta, a tots vosaltres.
No, a vosaltres.
Gràcies, vosaltres. Senyor Marcelí. Gràcies.
Imma, Lluís...
I enhorabona, equip, de veritat.
Enhorabona.
El mateix us dic, eh? El mateix us dic.
Sí, perquè tenim la mateixa edat, eh? Però nosaltres tenim la mateixa edat.
Anem a la
paral·lela.
Anem a les 30, anem a les 30.
40 anys.
40
anys.
Mig segle.
Versió RAC 1. L'Adela té 85 anys i viu sola a casa, però no està sola. Cada setmana rep la visita del personal d'un centre públic d'atenció domiciliària per veure com es troba o per si necessita ajuda en el dia a dia. A més, revisen que el seu pulsador d'emergència funcioni correctament, cosa que li permet viure amb molta tranquil·litat. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Govern d'Espanya.
El millor de la teva segona residència és tenir...